Ràdio Vilafranca. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
No tot és castanyada i Halloween a la gent del detall, que ja n'hem parlat i molt. Mirem més enllà i de cara al cap de setmana us volem recomanar la matinal dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix, que tindrà lloc aquest diumenge. Ens ho explica des de Canal 20 el Raimon de Cara.
Una de les propostes que hem de destacar-vos de les que s'estan preparant per viure aquest cap de setmana és aquest diumenge, dia 5 de novembre, es viurà la matinal al Parc d'Olèrdola, el conjunt monumental, dins del programa d'activitats Viu al Parc. I perquè ens ho pugui explicar, parlem amb la gestora, la responsable tècnica de la programació de Viu al Parc, l'Elvira Canyero, a qui saludem. Què tal? Molt bon dia, Elvira.
Hola, bon dia.
Una matinal especial, de fet, tan especial com altres anys, aquesta festa tenia el nom de Festa Major del Parc.
Sí, abans es deia Festa Major, després era la Festa al Parc, i ara li vam canviar el nom, però vaja, sempre és una festa, ja t'ho dic.
Sempre mantenint aquesta essència de mantenir un punt de referència que pugui unir activitats que s'han desplegat al llarg de tots aquests dies en aquest programa de Viu al Parc. Per què Olèrdola? Perquè això no varia tampoc.
No, bueno, és que el Garraf, diguéssim que és un espai idoni per fer la matinal. Tenim molta natura, tenim també cultura, que és el que el programa intenta, és portar la cultura a la natura, i tenim espai que, amb el que les famílies poden gaudir sense cap problema.
I amb una programació que, si salvem alguna diferència sobre nom de l'espectacle o artista, el patró es manté també respecte a altres edicions de la matinal o del Festa Viu al Parc?
A veure, normalment a les matinals el que fem són tallers de manualitats, contes, i jocs també, jocs gegants, i un espectacle final. I en aquest cas, aquest diumenge, tenim a la Susana Nabó, que ens farà contes, Fefe i Fia ens porta els jocs infantils i després ens fa l'espectacle final, i després tenim tallers amb Taller F-Craft, que farà uns tallers més manuals, i amb Areté i amb Colinquiet fem uns tallers que estan més relacionats amb el Land Art, que és una disciplina que el que fa és utilitzar elements naturals per crear art a dintre de la natura, també.
Tot això a partir de 11:15 del matí, el conjunt monumental d'Olèrdola i la cloenda d'aquest sí espectacle d'animació musical per tots els públics.
Sí, normalment sempre fem una cloenda que és d'animació musical, on les famílies no només escolten, sinó que ballen i juguen i participen de la festa.
El que sí que també hem de destacar, no podem passar per alt, que dins d'aquesta matinal al parc, qui sigui amant de la fotografia té l'estímul de poder participar en un apartat específic del concurs de fotografia que convoqueu dins del Viu al Parc.
Sí, és veritat que fa anys que conviu aquesta matinal amb el concurs aquest. I bé, després algun dels guanyadors d'aquest concurs, doncs, té fotos d'aquests moments en què les famílies gaudeixen de l'entorn i, bueno, és un moment bonic també perquè els fotògrafs s'apropin cap allà.
Hi ha dotació econòmica, premis que poden permetre als seus guanyadors obtenir diners, però també hi ha un gran premi, que és el de poder participar en aquestes obres en exposicions itinerants en diferents municipis, inclosos en el conjunt dels parcs naturals.
Sí, fem una exposició itinerant i els parcs naturals, els municipis dels parcs, del Garraf, Olèrdola i Foix, poden demanar-la gratuïtament i la porten a edificis seus.
Una activitat aquesta matinal del diumenge al Parc d'Olèrdola, al conjunt monumental, que arriba ja, diguem-ne, ja en la recta final del Viu al Parc. Estem en disposició de fer una primera valoració de com estan en aquesta nova edició del Viu al Parc. Quin balanç en podem fer provisional?
A veure, provisional diria que no, perquè ja és la darrera que sí fem de matinal i que encara tenim actes locals fins al desembre, però les matinals ja s'acaben amb aquesta. i ha anat prou bé. Hem tingut molta gent i bé, normalment tenim com 100-200 persones que s'apropen a les matinals i crec que és un bon número.
Abans ho comentaves, no?, amb l'excusa de atraure a la gent, oferir també a tots els públics aquestes activitats culturals, sempre pensant que és molt important per preservar l'entorn, primer conèixer-lo i estimar-lo.
Mm-hmm. També hi ha un programa, el Pioll Park no només contempla el programa cultural, que és el que estem parlant fins ara, sinó que també té un programa escolar, que justament aquí es fa una feina molt interessant de conscienciar els nens de la natura, de l'ús que han de fer de la natura quan hi vagin, i de coneixement del territori. I aquest programa és el Parc Escolar,
que implica moltíssims alumnes de moltes escoles també d'aquests municipis implicats, sí, als parcs.
Són molt, bueno, els municipis que ho demanen, i és pels alumnes de cinquè.
I aquesta implicació de les escoles no ha anat davallant, s'ha anat mantenint en aquestes darreres edicions del Viu al Parc.
Sí, sí, sí. Jo diria que ha anat pujant.
Tu, com a persona ja experimentada en la gestió de programes d'aquest tipus, específicament el Viu al Parc, has notat canvis en el que són els hàbits lúdics de la població? Hi ha més famílies que s'acostaven abans i ara no s'acosten tant a activitats com aquestes, o això no ho heu notat gaire? Com ho has vist?
A veure, jo el que crec és que hi ha moltíssima oferta, cada vegada hi ha més oferta d'activitats, i sí que és veritat que potser ha baixat una mica el públic. No sé si és per això, que hi ha massa oferta, o no sé, igual el temps, que també està estrany, no sé.
Tot hi deu d'influir. També per anar afegint ingredients que poden resultar estimulants per convidar la gent a acostar-se aquest diumenge al Conjunt Monumental, serà una jornada de portes obertes al recinte, a la Seu d'Olèrdola, del Museu d'Arqueologia, sí. I es pot aprofitar, per tant, per fer una visita o revisitar-ho.
Sí, sí, a més val molt la pena. Jo no sé si la gent que no ho hagi visitat, el Conjunt Monumental d'Olèrdola és espectacular. No només el museu, sinó tots els voltants. És alguna cosa que s'hauria de veure, i aquesta és l'ocasió, perquè la viuran en un entorn superfestiu i, des de luego, serà un matí esplèndid que d'activitat, ja t'ho dic.
Abans ho comentaven, a l'hora de buscar un emplaçament per veure on s'ubica aquesta matinal, aquesta festa dels parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix, es tria sempre el Conjunt Monumental. Entre altres aspectes, per això que comentàvem ara, perquè l'entorn permet unes vistes fantàstiques i també els accessos, els serveis que hi ha.
Ah, clar, també és això, que és de fàcil accés, es pot aparcar, no cal deixar el cotxe malament en un camí, és una cosa que tenim molt en compte, que els parcs naturals s'utilitzin de manera racional, i això seria una manera, no?, ja utilitzar el pàrquing i després ja estar dintre del recinte i fer-ho d'una manera ordenada.
Doncs tot això a la disposició de les persones que vulguin conèixer més coses del Conjunt d'Olèrdola, aprofitant que se celebra aquesta matinal, amb moltes coses, a partir de 11:15, amb farcell de jocs, de Fefe i companyies, l'espectacle de cluendes, i hi haurà abans tallers familiars a càrrec de taller Craft, contes amb la Susana Nebó, i aquests tallers de l'art a càrrec d'Areté, amb mandales amb elements naturals a càrrec de Colinquiet. Es diu així, no? Colinquiet.
Sí, Colinquiet.
Doncs totes aquestes propostes a disposició de les famílies a partir de 11:15 del matí aquest diumenge. Gràcies per comentar-ho, Elvira. Enhorabona per la feina que feu des del Viu al Parc, i que vagi molt bé aquest diumenge.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
I tornem a la capital del Cava per descobrir tot el que prepara la Biblioteca Ramon Bosch de Noia per aquest mes de novembre. Eli Jiménez, explica'ns.
Doncs sí, anem ja a descobrir tot aquest ventall de propostes que, a més, ens ofereix la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Per això la que ens acompanya a través de la línia telefònica és la seva directora, Glòria Bricoller. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, Eli. Molt bé, molt bé.
més a més, cita ineludible, parlar amb tu aquests minutets que ens serveixen per descobrir tot allò que programeu a la biblioteca. En aquest cas, venim d'un mes d'octubre molt farcit, amb el cicle de biblioteques amb D.O. i comencem un mes de novembre que, no sé, explica'ns què ens teniu preparats.
Doncs aquest mes de novembre ja, diguéssim, tal com tu dius, deixem totes aquestes activitats relacionades amb el món del vi, el cava i la literatura. S'acaba el cicle de biblioteques amb D.O. i comencem un mes doncs, que està marcat per una sèrie de presentacions de llibres i al final de mes tenim els actes al voltant de la Festa Major. O sigui que... Si vols, comencem a explicar cosetes.
I tant, comencem.
El dia 2 de novembre, que és un dijous, el dijous d'aquesta setmana, inaugurem l'exposició de collage d'un artista local que es diu Malena Verde, i aquesta exposició porta per títol Cachito con Cachito. I aquesta exposició la inaugurem, com us dic, el dijous 2 i la podreu gaudir a la biblioteca doncs, tot el mes de novembre en el claustre. O sigui que comencem bé, comencem amb art. Seguim doncs, també fent aquest repàs d'aquestes exposicions mensuals que tenim, així com ja us dic que en el claustre tindrem el collage de la Malena. Després, a les vitrines, cada mes també convidem un artista local o comarcal que ens mostri la seva obra o les seves col·leccions. En aquest cas, hem convidat el Conrad Cardús, que és un senyor que fa poc temps que viu a Sant Sadurní, però tota la seva família havia sigut de Sant Sadurní i ara viu aquí, i té una col·lecció de postals i estampes artesanes d'Orient que és espectacular, és espectacular. Si voleu, durant tot el mes de novembre, a la biblioteca, podreu veure aquesta col·lecció de postals i estampes del Conrad Cardús a les vitrines d'art de la biblioteca. Després del dia 2, el divendres dia 3, tenim un monòleg teatral que porta per títol Algo Inesperado, de l'autor subiratenc José Bielma. El José ja ens va presentar fa un any o dos un altre monòleg que va fer, molt interessant. És una persona molt original, que forma part del grup de teatre de Can Rossell de Subirats i fa monòlegs normalment sobre crítica social, però amb humor. En aquest cas, el resum ens diria: de sobte ensopegues amb quelcom imprevisible, iniciant un soliloqui una mica esbojarrat, gotes de cinisme, una mica de mala llet i tendresa. O sigui que amb tot aquest material dirigit per la Marta Cano, per la Maria Cano i interpretat pel José Bielma, doncs crec que serà molt xulo de veure aquest monòleg teatral el divendres 3 a les 7 de la tarda a la biblioteca.
Ens ho apuntem.
Sí. Després, el dissabte dia 4, aquest dissabte, tenim una presentació d'un llibre, de la Eva Sandoval. Ens presenta un llibre de psicologia. Aquesta presentació ve a càrrec d'una associació sadurninenca que es diu Cercles de Consciència, encapçalada per l'Esther Martín. I l'Eva Sandoval ens presenta un llibre de psicologia, de creixement personal, de cura personal, que porta per títol Descubre tu abracadabra. El arte de crear... con la palabra una vida poderosa. I a més vindran acompanyades d'una artista molt jove que canta i toca el piano que porta pel nom artístic Zoe. Descubre tu abracadabra de la Eva Sandoval dissabte dia 4 a les 11 del matí. Ja ens anem a la setmana següent, a la segona setmana del mes de novembre. Hi ha un cicle dins de la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, hi ha un cicle molt interessant que organitzen en diferents biblioteques que porta per títol Altres Veus. I el que es fa és convidar persones, normalment periodistes o filòsofs o assagistes, que ens vinguin a parlar sobre temes d'actualitat. En aquest cas, el cicle Altres Veus, el que porta per títol, l'objectiu aquest any és vèncer la desinformació, o sigui, lluitar contra les fake news. Aquest tema ens sona molt, oi, Eli, malauradament?
I tant.
I s'ha convidat el periodista de Catalunya Ràdio, Carlos Baraibar, a parlar-nos sobre les notícies falses a Catalunya, una bombolla que creix. O sigui que, si voleu venir a escoltar el Baraibar, crec que serà una oportunitat molt, molt interessant. Això és el dimecres 8 de novembre a les 7 de la tarda a la biblioteca.
Fake news,
sí. Ah. Notícies falses a Catalunya. Sí.
Tant.
Després, el dia 11, que és el dissabte 11, tindrem una hora del conte infantil per un públic familiar amb infants a partir de I3. No cal inscriure's. I hem convidat a la Eva Alejos a que ens expliqui el conte Tinc un volcà. A través d'aquesta història descobrirem tècniques per ajudar els nostres fills i filles a canalitzar les emocions, a canalitzar la ràbia i tenir un suport agradable amb olis essencials. Tinc un volcà a càrrec de la Eva Alejos el dissabte, dia 11, a les 11 del migdia, a la biblioteca.
Perfecte. Què tenim ara?
L'altra setmana, la setmana del 15 de novembre, que és un dimecres, tenim uns talents locals. Ja sabeu que nosaltres des de la Biblio convidem a un parell de persones de Sant Sadurní que ens expliquin qui són i què fan. I en aquesta ocasió vindran la Mireia Urpí i el Rafa Llorach. Tots dos han estudiat biologia i tècnica dels aliments i són professors ara mateix de la Facultat de Nutrició de la Universitat de Barcelona. I ens vindran a explicar, doncs, què fan els que tenen com a professió científics en ciències de l'alimentació. Això serà el dimecres 15 a les 7 de la tarda. Mm-hmm. Després dels talents tenim uns especialistes, que també ja sabeu que convidem a persones de Catalunya, sobretot que ens parlin de l'últim llibre que han editat. En aquest cas hem convidat a la Tura Soler, que és periodista de successos i d'investigació del Punt Avui, que s'ha fet sobretot molt coneguda a través del programa Crims, i ens presenta l'últim llibre que ha fet, que porta per títol Rigor Mortis, els casos del forense Narcís Verdalet. Ja sabeu qui és el forense de les comarques de Girona, que ha estat en primera plana en la major part dels successos doncs, del nord de Catalunya.
Perfecte.
Tura Soler, divendres 17 a les 7 de la tarda a la biblioteca. Això és un divendres i què fem el dissabte? Doncs el dissabte, dia 18, la Muriel Villanueva, que és aquesta autora que viu ara mateix a Sant Quintí de Mediona i és la nostra professora dels tallers d'escriptura, presenta un nou llibre. És un llibre infantil de poesia que porta per títol La pedra rosa. I la Muriel s'endinsa en un bosc poètic amb diferents personatges, on hi ha l'unicorn, la licàntropa, el drac, la sirena, la fada... És un conte adreçat a tots els públics i està il·lustrat per la Sara Sánchez. O sigui que, si voleu, us convidem a aquesta presentació i narració del conte dissabte 18 de novembre a les 11 del matí a la biblioteca.
I també a les 11...
També a les 11, el taller de mitologia, amb la Teresa Andreu. En aquesta ocasió parlarem de Dèdar i Ícar. Ícar, espera, que em costa de dir això, eh? Mm. A mi sempre em surt Dèdalus en Ícarus. Dèdal i Ícar, sortir del laberint. Dèdar i Ícar, els tallers de mitologia, amb la Teresa Andreu, el dissabte 18 de novembre a les 11 del matí.
Genial, i canviem de setmana, no?
Canviem de setmana, la penúltima. Dimarts 21 de novembre tenim la presentació de la novel·la Ermessenda, el tresor de Carcassona. Ermessenda és la comtessa de Carcassona que arriba a Barcelona al segle X i es va casar amb Ramon Borrell, comte de Barcelona, de Girona, d'Osona, i ha sigut una figura cabdal de l'edat mitjana al nostre país i sobretot a la marca hispànica. I ha tingut molt, molt, molta importància a les nostres comarques del Penedès. I el Josep Tort és un autor d'Olèrdola que porta escrit un parell de llibres sobre Ermessenda i justament els presenta a la biblioteca el dimarts 21 de novembre a les 7 de la tarda, acompanyat per la Rosa Maria Prat.
Genial, i anem a dimecres?
Dimecres 22, hora del conte. Hora del conte que porta per títol Petit, ningú més que l'altre, a càrrec de la companyia Raig de Sol. Aquesta activitat està organitzada a través del Departament d'Igualtat del nostre Ajuntament, perquè aquesta setmana ja sabeu que hi haurà el 25 de novembre, que hi ha una sèrie de reivindicacions doncs, relacionades amb el Dia contra la Violència de Gènere, etc etc. I organitzem aquesta Hora del Conte. És una Hora del Conte per infants, per famílies a partir dels 3 anys, sobre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. A Hora del Conte, dimecres 22, a 6:15 de la tarda, també a la biblioteca. El dijous 23 hi ha una activitat per a joves, perquè clar, fins ara heu estat veient activitats doncs, sobretot per adults o activitats familiars o per infants. L'activitat juvenil d'aquest mes és un escape room, que en diem escape book, perquè està basat en els contes, en els llibres del Harry Potter. Tots aquests joves entre els 10 i els 14 anys que vulguin viure una aventura en grup a la recerca de la pedra filosofal s'hauran d'inscriure a partir del 10 de novembre. Es podran inscriure a la web sansadorni.cat/ Escape Book, comença amb B, Escape Book, per poder viure aquest escape room sobre el Harry Potter, que el farem el dijous 23 de novembre en dues sessions. Una a les 6 de la tarda i l'altra a les 7 de la tarda. Un escape room que, la veritat, serà xulíssim sobre el Harry Potter. Xulíssim, xulíssim.
I anem al dia 24, perquè això no para.
No para. Tenim la xerrada sobre filosofia amb el professor i escriptor sadurninenc Josep Muñoz i Redon. El Josep Muñoz ha guanyat el Premi Carles Rahola d'Assaig aquest 2023 i ve a fer una conferència sobre el Jean-Jacques Rousseau, que porta per títol Viatge a l'illa de la felicitat. Us convidem a venir el divendres 24 de novembre a les 7 de la tarda a la biblioteca.
I continuem dissabte amb dissabtes de joc.
Només en queden 3 ja. Ja anem pel número 3. En el número 3 tenim els dissabtes de joc, tal com dius tu. Celebrem el primer aniversari de les activitats que fem de joc de taula a la biblioteca. I també el 25 de novembre celebrem que fa 6 anys que vam inaugurar la biblioteca en aquest centre cultural. Els dissabtes de joc vol dir que tot el dissabte al matí, des de les 9:30 fins a les 13:30, a la sala infantil podreu venir infants, joves i adults a gaudir dels jocs de taula. En el número 2... tenim l'hora del conte golfa. Ja us he dit que a finals de novembre Sant Sadurní celebra la seva tradicional festa major, perquè el dia 29 és Sant Sadurní. I nosaltres des de fa 24 anys que organitzem una hora del conte golfa al vespre, quan acaben els versots dels diables. En aquest cas, més o menys calculem cap a les 9 del vespre. Hora del conte golfa de festa major amb l'actriu i música Núria Clotet, que ens porta un espectacle molt divertit, que es diu Jo i la meva futura jo. I acabem. Anem per l'última. El dijous 30, un recital de poesia i música a càrrec de l'Assumpció Forcada i la Fina Rodríguez Palau, que ens presenten el seu darrer llibre, Les flors que parlen. Això és dijous 30, a les 7 de la tarda.
Déu-n'hi-do, quin mes de novembre ens espera, Glòria. Sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Més a més, apropant-nos totes aquestes propostes que feu des de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Moltes gràcies i fins al mes vinent.
Molt bé, que tingueu una bona castanyada, família.
Ens queden un parell de minuts per arribar a 11:15 al flaix de notícies i els volem aprofitar bé amb The Beatles i aquest From Me to You.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 2:15. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. El contribuent calafellenc mig pagarà 59 cèntims diaris més d'impostos municipals. L'Ajuntament demana un esforç assumible per tothom per corregir el dèficit dels serveis. El contribuent calafellenc mig pagarà 59 cèntims diaris més d'impostos municipals. És l'esforç que l'Ajuntament demana a la ciutadania després d'anys de fiscalitat congelada o rebaixada en figures tan importants com l'IBI. Un esforç que ha de servir per corregir el dèficit dels serveis municipals i garantir la realització d'inversions. Aquest import equival a 17,7 euros mensuals. Pot variar uns cèntims amunt o avall, segons si el contribuent té un habitatge unifamiliar o un pis en un edifici plurifamiliar, la seva superfície o situació, o si disposa d'aigual. Però el càlcul realitzat pels serveis econòmics municipals és representatiu del conjunt del municipi. La Fira de la Castanyada de la Girada celebra 10 anys amb diverses parades i un destacat túnel del terror. La fira obria portes el dissabte i s'allarga durant 5 dies fins demà dimecres 1 de novembre. La Rambla de la Girada acull un grapat de parades amb la tradicional oferta de castanyes, moniatos i panellets, però també hi ha productes de proximitat amb la gastronomia com a protagonista amb formatges, olives, mel, coques, pastissos o creps, així com carns, salsitxes i botifarres per poder dinar o sopar. A més de les parades de menjar, també hi ha altres productes artesans, per exemple, de joieria, ceràmica o fusta. La inauguració oficial tenia lloc diumenge a càrrec de l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, que estava acompanyat de la regidora de Comerç, Lourdes Sánchez, i de diversos regidors del consistori. En relació a la Fira de la Castanyada, cal destacar que un dels seus atractius principals és el túnel del terror de Pedro Larraondo. Aquest any s'ha ampliat amb 4 escenes diferents, amb una entrada que costa 4 euros. Durant aquests dies obrirà avui de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre i el dia 1 de novembre demà d'11 del matí a 2 del migdia i de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. El Festival Most organitza aquest dissabte a Sant Sadurní un dels actes més destacats del cap de setmana amb una triple proposta que consistirà en la projecció de la pel·lícula Cata de Vinos, film francès de l'any 2022, i que es farà al celler de la Fassina de Can Guineu. El sommelier local Xavi Roig oferirà al migdia un tast dels vins que precisament són protagonistes a la pel·lícula. Després de la projecció a la tarda, Roig participarà en una altra activitat de tast, en aquest cas amb còctels de cava. La sessió es clourà amb una sessió musical amb el DJ Miqui Puig. Per més informació i venda d'entrades, podeu consultar el web sansadurni.cat. I acabem explicant-vos que estan obertes les inscripcions per visitar gratuïtament el Sant Sepulcre. L'Ajuntament d'Olèrdola organitza una nova visita guiada gratuïta al Sant Sepulcre dins les rutes del patrimoni. Serà el diumenge 12 de novembre i s'han fixat 3 torns de visita guiada gratuïta per facilitar així la màxima assistència possible, les 10, les 11 i les 12. El Sant Sepulcre és l'única església romànica de planta circular del Penedès. Fou la seu d'un priorat de canonges militars del Sant Sepulcre fins al segle XV i el 1954 van descobrir unes pintures romàniques del segle XI sobre el judici final. També es farà visita exterior de la casa del qui va ser marquès d'Olèrdola, Francesc de Paula Rius i Taulet, que va ser alcalde de Barcelona al segle XIX. El Sant Sepulcre és un bé cultural d'interès nacional declarat monument històrico-artístic.
Penedès en xarxa.
Són 11:05.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui la Bernadet Hortal des de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca ens porta unes càpsules d'il·lusió molt artístiques. Bernadet, bon dia.
Hola, molt bon dia. Si avui dediquem a Picasso, ja que aquest any 2023 s'ha decidit que fos any Picasso, perquè es commemora el 50è aniversari de la seva mort. I amb aquest motiu doncs, se li fan actes, exposicions i bueno, torna a ser el centre d'atenció.
Hi ha una exposició a Barcelona que diuen que paga molt i molt la pena.
Sí, sí, sí.
I tafanejant entre les prestatgeries i les diferents sales de la Torres i Bages, has trobat un bon número de propostes diferents que tenen en comú, que parlen d'una forma o d'una altra del geni de Picasso.
Sí, tant llibres per adults com també per infants. Començaré pels llibres per adults. Primer de tot, un que s'anomena Devorar París, Picasso 1900-1907. Aquest llibre estudia la descoberta que Picasso va fer de l'art i de la vida a la capital francesa i la seva relació amb pintors com, per exemple, Van Gogh o Toulouse-Lautrec. Els anys que va viure a París van ser molt importants per ell, va aprendre molt i va desenvolupar el seu estil personal. Un altre llibre que es titula Picasso, en aquest llibre es presenta un resum de la seva vida i també una selecció de les seves obres i les analitza. Hi ha un llibre que fa referència a l'època de cubista, es titula Picasso cubista. Picasso va ser un dels precursors del cubisme, juntament amb Georges Braque, i aquest llibre recull làmines de les seves obres cubistes i també les analitza. Després, Picasso azul i rosa, que fa referència a les èpoques blava i rosa de Picasso, que les va desenvolupar a París. I aquest llibre fa un recull d'aquests dos períodes. Després hi ha un altre que es titula Guernica, la història d'una icona del segle XX. El 26 d'abril del 1937, avions de l'Alemanya Legió Cóndor van bombardejar durant 3 hores la ciutat de Guernica. I aquest tràgic succés va inspirar Pablo Picasso a pintar el quadre. Aquest llibre fa un recorregut per la creació de l'obra, recreant les dificultats del procés de creació. També dos llibres més que fan referència al Guernica. Un es titula El Guernica de Picasso. És una anàlisi de la pintura de Picasso a partir dels esbossos previs i de la mateixa obra, en cada un dels detalls, fixant-se en cada un dels detalls del quadre. Després, un llibre de Josep Palau i Fabra, que és un dels principals estudiosos de Picasso, que es titula El Guernica de Picasso. Ell és un dels principals coneixedors de Picasso i aquest llibre analitza la pintura de Guernica, que s'ha convertit en una icona de la tràgica història del segle XX.
Que estàs parlant d'un monstre, en el bon sentit de la paraula, ho deixa palès. Aquests títols que has estat repassant fins ara, primera, que només amb el nom ja ho diuen tot, Picasso o Picasso cubista, i que has triat 3, i segur que n'hi ha molts més, 3 llibres que fan referència a una única obra d'ell, com és el Guernica.
Sí, perquè és una obra tan important que se n'han fet molts estudis.
Són tots llibres, Bernadet, que deuen estar a la zona de llibres d'art, no? I sí, que la làmina, la reproducció, deu tenir importància en la majoria d'ells.
Sí, sí. Destaca les làmines perquè són llibres molt visuals.
Doncs seguim amb aquesta tria que proposes.
Sí. Un altre llibre de Josep Palau i Fabra es diu Estimat Picasso. Durant la dictadura franquista, Josep Palau i Fabra va arribar a París el 1945 amb la idea de conèixer Picasso. I des d'aquell dia es va iniciar una relació d'admiració cap a Picasso que descriu en aquest llibre. Estimat Picasso té un valor testimonial i és un retrat de Picasso en les diferents etapes de la seva vida. Un altre llibre es titula Picasso, tradició i vanguardia. És un llibre que es va publicar per commemorar el 25è aniversari de l'arribada a Espanya el 1981 del Guernica Picasso, que havia estat fora, i aleshores finalment es va acostar, però es va aconseguir que el tornessin a portar a Espanya.
Quants llibres es deuen haver escrit sobre el Guernica, eh?
Sí, sí, realment.
Si ja en portem 4 o 5.
Sí. Després, un altre llibre que es titula Pablo Picasso, col·lecció Ludwig. Peter Ludwig, juntament amb la seva dona, Irene, eren grans admiradors de Picasso i al llarg dels anys van fer una col·lecció de 70 obres del pintor I aquest llibre es va publicar amb motiu de l'exposició d'aquesta col·lecció tan important.
Per tant, aquí les reproduccions d'aquestes obres són les protagonistes del llibre.
Sí, i abarca les diferents èpoques del pintor. Després, de Pablo a Jacqueline, pintures, dibuixos, escultures i obra gràfica.
Ja trigaven a sortir les dones de Picasso.
Sí, en aquest cas recull retrats que Picasso va fer de la seva dona Jacqueline al llarg dels anys i passant per diferents estils. És un llibre que es va editar amb motiu de l'exposició que va fer el Museu Picasso de Barcelona. Després, un altre titulat Un artista anomenat Picasso. El llibre explica que és un dels artistes més importants de la història de l'art i que va tenir una relació molt especial amb Barcelona i Catalunya. A Barcelona hi va viure 9 anys, però a més també va viure a Horta de Sant Joan, a Cadaqués i a Gósol. I aquest llibre tracta sobre els vincles que l'artista va establir amb Catalunya. Després, una novel·la de Francesc Miralles, que s'anomena El secret de Picasso, és una novel·la que barreja realitat i ficció i tracta de que en algun lloc de Catalunya s'amaga un dels quadres de Picasso que mai ningú ha vist i que conté un secret sorprenent. I aleshores hi ha un periodista que ha de descobrir on és i trobar-lo.
Si fos cert, quina troballa, eh?
Sí.
Quin rèdit donaria.
És una novel·la. Després de Toni Orensaz, L'estiu de l'amor, és una novel·la basada en fets reals, quan Picasso, acompanyat d'una jove francesa, Fernande Olivier, van arribar a Horta de Sant Joan. I és una novel·la que està explicada amb humor i molt enginy. Després de José María Benito, Les traïcions de Picasso. És un llibre que tracta del geni, però també com a persona, diu que era traïdor i que aborda les relacions d'abús i maltracte que tenia amb les seves dones. Que va ser un pintor molt important, però com a persona era una mica complicat. I a més es veu que va fer alguns negocis amb els nazis i també de quina manera va fer una comercialització extrema del seu art.
Per tant, la part fosca del geni,
sí,
eh?
Era un geni que estava ple de contradiccions, flaqueses i debilitats.
Aquesta és la tria que has preparat d'adults.
Sí.
On hi ha molt llibre d'art, uns quants llibres sobre el Guernica, d'altres sobre períodes diferents i unes quantes novel·les també. Més amenes.
Sí.
I pels més petits també tens
també
idees.
També n'hi ha alguns, sí. Un que s'anomena Petita història de Picasso, amb dibuixos de Pilarín Vallès, explica qui era Picasso, la seva infància, adolescència i l'època adulta, i destaca alguna de les seves principals obres.
És una col·lecció, no?, Petita història de...
Sí, sí, n'hi ha de diferents personalitats i sempre amb la gràcia de les il·lustracions de la Pilarín Vallès.
Aquesta dona és tan creativa,
sí, sí.
No s'atura mai, té una capacitat de treball...
Sí. Després de la Marina García, Picasso para niños, és un llibre que acosta a Picasso als infants a través de les seves etapes, de les etapes de la seva vida. Després, dedicats als infants, hi ha dos llibres que parlen de la Guernica. El primer es diu Guernica, que és la història que explica com va crear Picasso la seva obra Guernica, inspirada en els bombardeigs de la ciutat i per denunciar uns fets tan horrorosos i la brutalitat de la guerra. I després un altre que es titula I Picasso pinta Guernica. Primer comença explicant qui és Guernica, la seva obra, i com es va inspirar per pintar el Guernica.
Estaran destacats aquests llibres, aquesta tria que has fet?
Sí, estaran exposats a la primera planta, sota l'escala.
Tant els de grans com els de petits?
Sí, estan junts.
És una tria que proposes? Suposo que de llibres n'hi ha algun més, oi?
Sí, 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 els que m'han semblat més destacables.
Aquesta és la proposta, la càpsula d'il·lusió d'aquest novembre a la Torres i Bages, aquesta tria, aquest petit homenatge a Pablo Picasso, coincidint amb aquests 50 anys de la seva mort, llibres per grans, llibres per petits, que trobareu destacats tots junts sota l'escala, en aquesta primera planta. I seguim amb aquestes càpsules, tot fent una ullada a l'activitat que programa la Biblioteca Vilafranquina per aquest mes de novembre, que estrenem demà. Comencem pels Ganàpies.
Sí. La primera activitat del mes de novembre serà la presentació del llibre La gosadia d'ensenyar, de l'editorial Eumo, i la presentació serà a través d'una conversa entre les autores Maria Batet i Teresa Terrades i el psicòleg vilafranquí Xavi Sanabra. Serà el dijous 2 de novembre, o sigui que ja estrenarem el mes amb activitat.
Passat
a les 7
demà,
de la tarda, sí. I el llibre és una reflexió sobre la professió docent i s'acompanya d'eines que volen contribuir a aprofundir-la. L'aprenentatge, el vincle educatiu, la curiositat, les postdocents, la creativitat, l'acompanyament i orientació educatives són alguns dels aspectes que aborda aquest llibre.
Un llibre de dues vilafranquines que sí. Promet i estem en gestions per dur-les al magazín i que ens ho expliquin. Però dijous, presentació, estrena d'aquest nou volum a la Torres i Bages. I quina altra proposta teniu aquest novembre?
Per adults hi ha una conferència que es titula Fake News i desinformació científica a les xarxes, que la desenvoluparà Alexandra López Borrull, que és doctor en química i licenciat en documentació. Aquesta conferència serà el dijous 16 de novembre a les 18:30. Des de la pandèmia de la Covid i l'emergència climàtica, s'ha comprovat que la desinformació i la presència de mentides a la xarxa afecta també a la informació de tipus científica, ja siguin negant evidències, proposant falses cures o bé desintensivant seguir les recomanacions de la salut pública de les institucions. Com podem fer protegir d'aquest fet? Aquesta activitat forma part del projecte Altres Veus, que ha engegat la xarxa de biblioteques municipals. Aquestes serien les dues activitats per adults, i per infants en tenim unes quantes. Recordar que les places són limitades per les activitats d'infants i que cal fer inscripció prèvia.
Quan dius limitades, de quin aforament disposeu?
Depèn de l'activitat, però acostuma a ser al voltant de 30.
Unes 30 persones. Sí. Això habitualment inclou l'adult que acompanya
sí.
el nen, no?
Sí.
Per tant, canalla serien una quinzena.
Sí.
I com ens inscrivim? Fem un truc, ens passem, correu electrònic, què recomaneu?
Qualsevol d'aquestes tres. Trucant, enviant un correu electrònic indicant el nom i els cognoms de l'infant, l'edat i un telèfon de contacte.
Per cert, que quan ens visitaves fa un mes, a l'octubre, ens deies que teníeu una avaria telefònica que duraria, s'ha solventat?
Sí, ara ja ens podeu contactar amb el telèfon com habitualment, el telèfon fixe.
En recordes?
El 93-890-4030.
Doncs torna a estar operatiu el
sí,
telèfon de
sí, sí.
tota la vida de la Torres i Bages, per
sí.
si us agrada alguna d'aquestes activitats i ja us voleu inscriure. Doncs quin dia us estreneu amb els
sí.
més petits?
El primer dia serà el dijous 9 de novembre, amb una hora del conte titulada Contes abans de despertar-se. Serà una hora del conte en ara a càrrec de Nuniles López Salamero. Serà una hora del conte amb motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, el 25 de novembre. I són contes amb perspectiva de gènere per reflexionar i emocionar-nos. Està format per tres contes, de Torello, Els colors i les estrelles i L'oruguita. En aquest cas és per infants a partir de 6 anys i és una activitat organitzada pel Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. La segona activitat és també una hora del conte, però aquesta vegada acompanyada d'un taller d'experimentació amb raïm a càrrec de Keke Suga i es titula El raïm regalat. Serà el dissabte 11 de novembre a les 12 del matí.
Ui, explica'ns què fareu, perquè
sí.
si d'experimentació
sí,
amb raïm...
Sí. Primer explicarà un conte basat amb la pau, és una història original sobre la vinya i l'origen del vi, és un conte que serà amè i que ens instrueix sobre el vi i la vinya, i alhora destaca la importància de la solidaritat i l'amistat a la vida comunitària. Però després hi haurà aquest taller d'experimentació amb el raïm. Aquesta activitat forma part de les activitats Biblioteques amb D.O.
I per quina edat recomanes assistir-hi?
És una activitat pensada per infants a partir de 3 anys.
És important seguir aquestes recomanacions d'edat?
Sí, sí, perquè clar, la persona que ha preparat l'activitat ho ha pensat per als infants, els que per l'edat.
I tens un parell de propostes més per infants?
Sí. Hi ha una presentació d'un conte de la Roser Ríos, però a més també serà un taller. El conte es diu Espurnes, un conte de musicoteràpia. Serà la presentació del conte i un petit taller de musicoteràpia. I és un conte que es complementa amb diversos vídeos que proposen activitats musicals. I hi ha, en el mateix conte hi ha un QR que enllaça amb aquests vídeos. i serà això, conte i taller, les dues coses alhora.
És un projecte molt xulo que es va gestar durant la pandèmia, que després la Roser va publicar a posteriori, però aquests vídeos van néixer en la pandèmia per mantenir el contacte amb els seus alumnes.
Sí. Serà el divendres 17 de novembre, a les 17:30 hores. En aquest cas, l'activitat està pensada per infants entre 2 i 7 anys.
I encara que faltin tants dies, Bernadet, si ens fa il·lusió, ja podem inscriure's.
Sí, ja, les inscripcions ja estan obertes.
A l'inici de mes ja obriu habitualment?
Sí.
I tenim una última activitat.
Sí, és la Story Time, la tradicional hora del conte en anglès. En aquest cas, a càrrec de Helen Doran English. Serà el dissabte 25 de novembre, a les 12 hores. És una hora del conte en anglès, dinamitzada per l'Acadèmia Helen Doran, i on es representa una història amb diferents personatges. En aquest cas, està pensat per infants a partir de 4 anys.
Amb quina freqüència feu Story Times?
Intentem fer-ho cada mes, que cada mes hi hagi una història en anglès.
M'ho ha semblat a mi, o aquest novembre és una mica escàs d'activitat? Hi ha dies que desborda, hi ha mesos que desborda.
Va com va això.
Recorda'ns l'horari d'hivern de la biblioteca.
Sí, els dilluns fem a la tarda, al matí no obrim, de 3 a 8. De dimarts a divendres és matí i tarda, al matí de 10 a 2 quarts de 2 i de 3 a 8. I els dissabtes de 10 a 2 quarts de 2.
I com esteu aquest octubre, quant a assistència, hores punta, aglomeracions?
Bueno, tenim molt èxit, la veritat. S'ha de dir que està venint molta gent i ens fa il·lusió que vinguin.
Quin és el millor moment, doncs, per no trobar les sales plenes?
A les 3 és quan s'està més tranquil, però a partir de que surten els infants de l'escola és quan hi ha més bullici.
O sigui, a partir de 4:45, les 5...
Sí, és quan hi ha més activitat.
Es nota.
Sí.
Bernadet Hortal, gràcies per dur-nos aquestes càpsules d'il·lusió que ens han il·lusionat amb totes aquestes lectures i làmines de l'obra de Pablo Picasso, homenatjant aquests 50 anys de la seva mort, i aquestes activitats que, si us fan patxoca, si us han agradat, ja podeu inscriure-us. Gràcies i fins al mes vinent.
Gràcies a vosaltres. Caldria més i no del desglàs.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
En bona companyia, la de Charango i Joan Dausà, i aquest Tanca els ulls, anem tancant aquesta segona hora.
Què sents? Dus a dins la mateixa guerra. Tothom busca un trosset de terra. I casa nostra és un tros de temps. Sé bé què sents.
Fares a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit nues i plenes de cançons. Vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge. No ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.
Espanta, dic-ho aquí, tinc un sí de cançons fins a l'alba. Quan et plogui a dins, vine a casa, tanca els ulls, si no
quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis i no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa quan tu rius.
Espanta, vine aquí, tinc un circ de cançons fins a l'alba.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.